Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Tenim Champions avui, Barça-Shakhtar en sessió de tarda, la cita a 6:45 amb tiempo de juego des de 6:45. Lamentant-se el Barça per les baixes que té per aquest partit i que tindrà també per rebre dissabte el Real Madrid. Avui el Barça tindrà al davant un equip que fa gairebé 10 anys que pateix els efectes d'un conflicte bèl·lic. El Shakhtar fa gairebé 10 anys que no pot jugar al seu estadi per la guerra del Donbass. Ha perdut en els darrers anys els seus millors futbolistes i els que estan han de moure's constantment entre Hamburg, Polònia i Ucraïna per poder entrenar i jugar els seus partits de Lliga i de Champions. Molts viatges i molt de temps lluny de les seves famílies. I aquí, queixant-nos per haver de pujar a Montjuïc. De vegades hem de mirar de posar les coses en perspectiva. Barça-Shakhtar a 6:45 la cita, el Barça amb 7 baixes, els 6 lesionats més Gavi per sanció. També avui l'Atlètic de Madrid visita el Celtic de Glasgow a partir de les 9 de la nit. Ahir el Real Madrid va guanyar 1-2 a Braga amb gols de Rodrigo i Bellingham, que va acabar amb unes molèsties a l'adductor, molèsties que no l'han d'impedir jugar dissabte al Clàssic. També va guanyar la Real Societat 0-1 al camp del Benfica, molt bona victòria que situa la Real líder de grup empatat a 7 punts amb l'Inter. Va perdre el Sevilla 1-2 al Sánchez-Pizjuán davant l'Arsenal. Se li complica el Sevilla, que suma només 2 punts en 3 partits. Atenció amb això, el Barça ha explicat avui via comunicat que ahir van sopar plegats els 5 presidents vius, Laporta, Bartomeu, Rossell, Reina i Gaspar, per consolidar i reafirmar la posició unificada dels barcelonistes davant les embestides i sotracs que sacsegen la vida del club. Això és el que diu el comunicat pel cas Negreira, vaja. Mentretant, el portaveu adjunt de la Junta, Miquel Camps, feia tuits criticant i faltant a Vinícius. A l'Espanyol escoltarem Grajera. Dissabte a la tarda l'Espanyol visita l'Sporting de Gijón. En bàsquet, el Joventut va caure ahir a la pista del Reyer 79-64 a l'Eurocup. En un mal partit, a més, s'ha lesionat de gravetat Brodzianski. Ja escalfa motors el clàssic de demà d'Eurolliga, que tenim Real Madrid-Barça demà amb el liderat en joc, que arriben els dos equips empatats a 4 victòries. En futbol sala, el Barça disputa avui el seu primer partit de la Main Road de la Champions a 6:45 contra el Luxol. És un equip de Malta, el partit a jugar a Sèrbia. En waterpolo, avui es juga la final de la Copa Catalunya entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell. La cita a 8:00 PM a Manresa i s'ha presentat avui el Tour del 2024, que sortirà de Florència i, atenció, acabarà a Niça. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jacinto Vicente i el Miguel Rico i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, signeu perdre avui i guanyar-li al Madrid? Heu votat que sí només el 37%, que no el 63%. En clau Espanyol, us demanem que valoreu el rendiment de Grajera. Creieu que ha estat bé? El 61%, esperàveu més, el 39%. I en clau Girona us preguntem si li pot passar factura al Girona al cas David López. Heu votat que sí, la majoria, el 57%, que no, el 43%. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota és la pilota de les estrelles, és la pilota de la Champions, ja roda Esports Cope.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ojo al vatio. ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Doncs encara que moltes mirades apunten ja al clàssic, avui el Barça té partit de Champions, un partit que el Barça hauria de guanyar per consolidar la primera plaça del grup i també per arribar amb confiança a la cita de dissabte. Avui el partit, repeteix una vegada més, per a despistats, és a 6:45, Barça-Shakhtar. Busquem l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Hem de dir que a aquesta hora els futbolistes ja han dinat i estan tots ja concentrats a la ciutat esportiva, no?
Sí, han acabat de dinar a la ciutat esportiva, des d'allà pugen tots junts a Montjuïc. Xavi ha alterat una mica la rutina per l'horari atípic del partit, les 7:45, no perquè volgués fer una pinya ni un dinar de conjura. És més, els futbolistes han anat dinant des de la 1:30 fins les 3, que era l'hora límit. La plantilla citada doncs al migdia, qui volia de forma voluntària podia fer una sessió d'activació. Els lesionats han seguit amb la seva rehabilitació. Recordem que el Barça, Joan, arriba amb 7 baixes. Convocatòria amb només 12 al primer equip, 8 del filial. Espera el partit Gavi per sanció, expulsat amb dues grogues a Oporto. A més, continuen a la infermeria els 6 lesionats. Deixa'm donar-te una notícia, que és que la meitat d'ells, com venim explicant, encara tenen opcions d'arribar al clàssic. Encara les mantenen Lewandowski i Rafinha, sobretot, també De Jong. Demà els 3 es provaran a l'entrenament amb el grup i tot dependrà de les sensacions que tinguin a les properes hores. Qui ja està descartat pel clàssic, a més de Koundé i Sergio Roberto, em diuen que és Pedri, pels inputs que tenim, no es forçarà amb el canari contra el Real Madrid. Aquesta és la situació ara mateix a la ciutat esportiva. Avui no hi ha dinar de directives. El Shakhtar ha declinat la invitació del Barça per respecte a la situació que travessa el país, per respecte a Ucrània, que continua patint la guerra a causa de la invasió de Rússia.
Molt bé. I a veure què no ens ha fet Xavi avui, Helena, que amb les baixes que té, doncs pràcticament són faves comptades, eh?
Sí, jo crec que poden descansar Alejandro Valde, que va acabar amb alguns problemes físics contra l'Athletic Club, sobretot per rampes, i Araujo o Christensen. Tinc dubtes. La meva aposta és a Ter Stegen en porteria, en defensa Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez i Marcos Alonso. Al mig del camp, Romeu, Gundogan i Fermín López, que hi va escenificar la signatura de la seva renovació en l'acte oficial amb la porta. I a dalt, a la davantera, Lamine, que ve de descansar, podria tornar a la titularitat amb Ferran Torres i Joao Félix.
Molt bé, a veure què passa aquesta tarda a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El que hem sabut aquest matí, Helena, és que ahir els 5 presidents vius del Barça van sopar plegats. S'ha parlat en un comunicat que ha fet el Barça d'unitat, de cohesió, davant dels atacs exteriors, però és evident que el cas Negreira està en el rerefons de tot això.
Sí, el Barça ha donat aquesta notícia en un comunicat consensuat pels 5 expresidents i pel president Laporta, que viu la seva segona etapa al club, i la notícia és aquesta. Laporta hi sopa amb els 4 últims presidents del Barça. Tots li ho demanaven, l'últim en fer-ho públicament Gaspar en l'assemblea de dissabte. També Bartomeu feia dies que li insistia en privat. Laporta accedeix i finalment es produeix aquesta trobada després de que hagi estat també declarat investigat pel cas Negreira. En una mateixa taula m'hauria agradat molt ser allà, Joan, veure la imatge, la fotografia d'aquest sopar-reunió. Laporta, Bartomeu, Rossell, Reina i Gaspar. Un sopar que arriba 8 mesos després que esclatés el cas Negreira, pel que se'ls investiga. Els 5 junts, per escenificar, com deies, aquesta unió del barcelonisme, el comunicat del Barça consensuat per tots ells és de 2 paràgrafs i bàsicament parla de trobada distesa amb l'objectiu de consolidar i reformar la posició unificada dels barcelonismes, diu, davant les embestides i sotracs que sacsegen la vida del club i que recentment s'han incrementat. Laporta ha passat a l'acció. Com més defensa el club, deia en aquella entrevista a Catalunya Ràdio, més l'estima, on també llançava el concepte de madridisme sociològic. El següent pas ha estat aquesta reunió de Laporta amb els 4 últims presidents del club a 4 dies pel clàssic.
I mentre els 5 presidents sopaven plegats, el directiu Miquel Camps fent tuits sobre Vinícius.
Embolica que fa fort, eh? Directiu, que vocal, portaveu adjunt del Barça. Estava veient el partit del Real Madrid ahir a Braga contra el conjunt portuguès. De fet, va penjar també un vídeo al seu compte de Twitter. des del sofà de casa, on veia la jugada de Vinícius, i Miquel Camps piulava al seu compte un missatge ofensiu contra el futbolista brasiler, on li llegíem: no és racisme, es mereix un calbot per pallasso i vacilón. Què representen aquestes bicicletes innecessàries al mig del camp? No va trigar massa a emborrar el tuit, però ja saps com funciona això, ja havia corregut com la pólvora, i a tres dies pel Clàssic és un directiu del Barça qui posa Vinícius de nou al focus, qui posa de nou a Vinícius en el centre de tota la polèmica. El Barça com a club no s'ha disculpat públicament, el directiu tampoc ho ha fet, i pel que sabem no hi ha intenció de fer-ho, almenys per ara.
Molt bé, sembla que no és tan difícil d'entendre. Tu, quan ets directiu del Barça, estàs representant el club, no et pots comportar com un aficionat. Helena, no hi haurà dinar de directives tampoc dissabte, no? Les directives del Barça i del Madrid es trobaran abans del partit, eh?
Dinar fora en un restaurant no, per l'horari del partit, però sí, ens diuen des del gabinet de presidència del Barça que preparen una trobada institucional entre Laporta i Florentino Pérez al mateix estadi. Serà a Montjuïc, a la zona de Llotja. Allà aprofitaran per fer un brunch, ja saps que és molt popular aquí a Barcelona, un piscolabis, com li vulguis dir, perquè el fet que el Clàssic sigui a les 4 menys quart fa que sigui massa just anar a dinar fora, anar a dinar a un restaurant. Per tant, Laporta i Florentino, això també serà una imatge que s'espera, la dels dos presidents junts a la Llotja, asseguts un al costat de l'altre, perquè en l'últim Clàssic no es va produir. En l'últim Clàssic al Camp Nou, el president blanc va declinar la invitació després d'assabentar-se del cas Negreira i del Madrid personar-se com a acusació particular. Alguna cosa, suposem, Joan, que també tindrà a veure la Superliga. Ahir sabíem que coneixerem la sentència el 21 de desembre. Ja saps que Barça i Madrid van de la mà en aquest projecte de la Superliga, perquè, a més, hi ha molts estadis als que Florentino Pérez no hi va perquè no té bones relacions, per exemple, amb el Sevilla, no sol anar al Pizjuán i amb altres clubs de la Lliga Espanyola, però aquest clàssic Barça-Madrid sí que hi serà el president del Real Madrid.
Perfecte, Condis. Doncs res, ens veiem d'aquí una estoneta a l'Olímpic de Montjuïc. Fins ara.
Perfecte, fins ara.
Busquem ara les novetats del rival del Barça amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que es presentarà avui amb doble d'entrenadors a l'Olímpic de Montjuïc, eh?
Sí, tenen nou entrenador, Marino Pusic. Ahir va sortir en sala de premsa l'interí Darío Serna i va explicar que ja la sessió d'entrenament que van fer a les 6 de la tarda a la gespa del Lluís Companys estaria codirigida pels dos. Era el primer entrenament que feia, de fet, Pusic, i l'acompanyaria. I avui a la banqueta també va explicar que estarien els dos en el primer partit del nou entrenador i que l'ajudaria en aquesta entrada. De fet, els jugadors del Shakhtar comentaven que no havien pogut parlar amb el nou entrenador ni del Barça ni pràcticament de res, només una xerrada de 15 minuts, però aquest primer partit de Pusic servirà perquè pugui fer-se amb l'equip. Serna, que és l'entrenador interí i qui realment ha preparat aquest enfrontament contra el Barça, arriba amb les baixes per lesió de Lassina Traoré i Ivan Petriac, tot i que, evidentment, i ahir se li va preguntar en sala de premsa, han patit molt més a causa de la guerra i esportivament han hagut de refer-se completament en un equip que era dels millors, si no el millor d'Ucraïna, i que s'ha refet del tot.
Al principi era molt difícil, perquè hem perdut 14 futbolistes, però després hem continuat. No hem baixat els braços, hem creat un equip nou i anem per bon camí per fer un bon equip, i un dels millors de la història de la Lliga d'Ucraïna. Els nois que juguessin, Sudako ja té gran experiència en Lliga i Champions. Stepanenko és molt jove i ha patit molt i ha hagut de continuar amb l'equip que hi havia. En el futur, a l'hivern, farem tot el possible per millorar l'equip, i ja us confirmo que anem per bon camí.
Dels jugadors que té el Shakhtar, el més conegut, i ho comentàvem ahir a Sportscope, Chigrinsky, ahir de fet va ser l'últim en saltar al terreny de joc per entrenar, tothom esperava i es va demorar uns minuts i tothom estava pendent d'ell perquè era la gran atracció mediàtica pel seu passat blaugrana. I pel que fa al Shakhtar com a equip, Xavi Hernández es va desfer en elogis en sala de premsa a la ciutat esportiva, esmentant alguns dels seus jugadors fins i tot i el seu perill, i Serna va agrair aquestes paraules del tècnic blaugrana.
Estic molt feliç que un entrenador com Xavi digui això sobre el Shakhtar. Ell ens coneix molt bé, ha jugat molt contra nosaltres. Els nostres jugadors han vingut aquí per jugar bé i lluitarem fins a l'últim minut amb el nostre futbol. Marcarem i ens defensarem. El Barça és favorit, però intentarem gaudir i que sortim millors d'aquest partit.
I parlant de noms concrets, s'ha de mirar el número 10, Sudakov, que l'esmentava abans Serna en el tec que hem escoltat. Serà el principal perill de l'equip, és el millor jugador del Shakhtar la passada temporada, i l'acompanyaran en atac Kevin Kessley i Danilo Sikan. Aquest últim està empatat a gols com a màxim golejador del grup H amb Joao Félix. Per cert, el Shakhtar tindrà 320 aficionats animant a la grada de Montjuïc.
Que són molts, tenint en compte la situació que aquesta gent està vivint. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Una pausa i de seguida parlem una mica més del Shakhtar.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
El clásico llega a Dazón. Viene a clase de Bellingham a la garra de Gavi. El 28 de octubre comienza el clásico de una nueva generación. Barça, Real Madrid y mucho más por solo 18,99 euros al mes sin permanencia. Solo en Dazón.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs per conèixer una mica millor el rival del Barça d'aquesta tarda tenim al telèfon a l'Alberto Bosch, que és tècnic assistent de la selecció d'Ucraïna. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo es un poquito tu historia, cómo has acabado siendo asistente de la selección de Ucrania, Alberto.
Pues yo ya llevo unos 10 años en el extranjero y, bueno, empecé en Ucrania en el 2013. Estuve en el Dnipro cuando estuvo... En el momento que estuvo Juan de Ramos en el primer equipo, yo estaba en el fútbol base coordinando. Luego estuve 2 años y medio en el Dinamo de Kiev, que ahí es cuando empecé a trabajar con Sergei Rebrov. Y desde entonces pues he estado con él. En el Dinamo de Kiev estaba él en primer equipo, yo también en fútbol base. Y a partir de ahí ya en 2018 es cuando empecé a trabajar con él de asistente en el primer equipo. ¿Sí? Estuvimos 3 años en el Ferencváros de Hungría, que jugamos en Europa League contra Español, luego el último año en Champions League contra el Barcelona, y luego estos 2 últimos años hemos estado en Emiratos Árabes, en el Al Ain, y ahora desde junio pues en la selección ucraniana.
Muy bien, y conoces muy bien al Shakhtar, porque ahora imagino que básicamente la selección se nutre de jugadores del Dinamo de Kiev y del Shakhtar, ¿no, Alberto?
Bueno, sí, a ver, hay bastantes jugadores de Shakhtar y de Dinamo, pero ahora mismo ya con la situación del país hay muchos jugadores que se han marchado fuera y, bueno, tenemos 4 o 5 de juegan en la Premier League, hay uno en Italia, otro en Benfica, tenemos 2 en el Girona, están repartidos ahora ya por todo el mundo.
Oye, ¿cómo está la situación? Por cierto, que estas cosas pasan con el estallido del conflicto entre Israel y Palestina. Parece que el tema de la guerra de Ucrania ya ha desaparecido del mapa, Alberto.
No, continúa. Está, bueno, pues más focalizado ya en lo que es el frente de batalla, pero bueno, Rusia sigue lanzando misiles a la población civil, no en el frente de guerra, sino que van lanzando misiles también por diferentes ciudades del país. Así que continúa igual.
Sí, sí. Bueno, Alberto, vamos a hablar un poquito del Shakhtar, que, bueno, tú me dirás, pero la sensación que tenemos desde fuera es que bueno, que ha perdido potencial respecto a aquel Shakhtar de hace algunas temporadas, ¿no?
Sí, claro, por lo mismo, por la situación del país, la situación económica, pues los extranjeros, el Shakhtar que conocíamos antes, que había muchos brasileños, pues ya se marcharon y, bueno, pues ahora hay más gente, más ucraniana, más jóvenes, pues también de la selección sub-21 ucraniana y de la absoluta.
¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas de este equipo, Alberto?
Bueno, pues a nivel defensivo están sufriendo bastante. La línea defensiva pues han tenido bastantes lesiones también, y se marchó un central que era importante al Inter de Miami hace el invierno pasado, el portero también, a Benfica. Bueno, están sufriendo en línea defensiva, pero bueno, no es un tema solo de los cuatro de atrás, sino todo el equipo. El equipo tiene jugadores con mucho talento en medio campo para dominar la posesión, pero cuando no la tienen, pues sufren bastante. Entonces, claro, un contexto es en la liga ucraniana y el otro cuando juegan en Europa, pues claro, es distinto. Mm.
Perdieron contra el Porto 1-3, resultado entre comillas lógico, pero lo ganaron en Amberes 2-3. El objetivo de ellos está claro, intentar ser terceros, Alberto.
Después de haber ganado el último partido, pues claro, intentarán a ver si pueden seguir sacando puntos. No sé si podrán luchar con el Porto por el segundo puesto. Parece complicado, pero bueno, si no consiguen clasificarse como segundos, pues claro, intentarán el tercer puesto para seguir jugando en Europa en primavera.
¿Al Barça hasta qué punto crees que le pueden generar dificultades, Alberto?
Pues bueno, lo que te he comentado antes, ellos con balón pueden tener la posesión del balón, tienen jugadores en medio campo para ello, pero entiendo que el Barcelona, claro, es uno de los equipos de Europa, ¿no? Pues que se caracteriza más por tener la posesión de balón. Entonces, lo normal es que el peso del partido lo lleve el Barcelona y que sea el sector el que intente, pues, a través de transiciones rápidas, crear peligro.
Márcame algún nombre, que para nosotros son jugadores muy desconocidos. Dime, cuidado con este, cuidado con este otro. ¿A quién destacarías?
Bueno, pues Sudakov en medio campo es un jugador con mucho talento, que ha mejorado mucho en los últimos dos años. Tiene mucho nivel técnico, puede dar último pase o finalizar jugada. Subkov, el extremo, también a nivel individual es buen jugador y tiene buen tiro lejano. El delantero joven, Zikán, ha metido goles últimamente en Champions también con el Amberes. Sí. Bueno, Stepanenko es el mediocentro más de perfil más defensivo, que es el líder del equipo, el que les da el equilibrio. En fin, son tienen varios jugadores. Bondarenko en el medio, Nazarina también son jugadores con buen nivel técnico.
Perfecto. Está Chigrinsky todavía en la plantilla, aunque juega poco, ¿no, Alberto?
Sí, lo recomporaron este verano, pero no ha tenido muchos minutos.
Muy bien, perfecto. Alberto Bosch, pues ha sido un placer. Gracias por atendernos, gracias por la radiografía del Shakhtar y que vaya todo muy bien. Un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Busquem ara les novetats del Real Madrid, que va treure endavant el seu partit de Champions. 1-2 va guanyar ahir al camp del Braga abans d'enfrontar el Barça. Melchor Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está Bellingham, que acabó el partido tocándose un poquito el abductor, el hombre?
Bueno, ha aterrizado la expedición del Real Madrid cerca de la 1:15 de la tarde en la capital de España. Y las noticias que tenemos, porque hoy la plantilla tiene jornada de descanso. Recordemos que ayer se tuvo que quedar la expedición del Real Madrid en Portugal, porque estaba cerrado el aeropuerto a la hora del término del partido, así que han llegado, como te digo, a la 1:15. Y por lo que me han dicho, está mucho mejor. Lógicamente hoy hay jornada de descanso, mañana pues le mirarán a ver cómo se ha descansado y ha recuperado del todo, pero en principio la noticia sería que Jude Bellingham estará el sábado en el Juiz Compain, junto con el resto de compañeros, para el Clásico.
Vale, ya dijo Ancelotti después del partido que no tenía nada importante, o sea que el sábado, si no pasa nada, va a estar. ¿José Lu, qué tal?
Pues José Lu, que se tuvo que quedar en el hotel por un proceso gripal, no pudo ni asistir al estadio. También me dicen que hoy estaba ya mucho mejor, todavía algo débil por ese proceso gripal, pero que no va a tener ningún problema también para formar parte de la expedición y estar el sábado ante el Fútbol Club Barcelona.
Vale, no hay ninguna otra incidencia, ¿no?, de cara al sábado.
No, en principio las cuatro bajas que estuvieron ayer para ese partido de Champions ante el Braga, los dos de larga duración, Courtois y Militao, que no se espera hasta ya avanzado el 2024, la de Ceballos, que cayó lesionado la pasada semana, y Güler, que aunque ya tiene alta médica, como venimos contando en COPE, está haciendo un trabajo personal y específico para llegar al tono más parecido al resto de compañeros. Recordemos que el turco todavía no ha sido capaz de debutar con el Real Madrid. Se lesionó en pretemporada, luego tuvo otra lesión y cuando estuvo a punto de reaparecer, cuando ya Ancelotti estaba diciendo que iba a entrar en la lista de convocados, recordarás que se lesionó en la recta final de ese entrenamiento y fue baja, y así que le estaba haciendo un trabajo para que lleguen las mejores condiciones posibles en su debut.
Perfecto, Melchor. Bueno, ganó el Madrid 1-2, tenía el partido absolutamente controlado con 0-2. Después, cuando marcan ellos, en el tramo final sufrió un poquito, ¿eh?
Sí, control del partido. Creo que había una gran diferencia entre el Real Madrid y el Braga, que fue un equipo muy atrevido en ofensivo. El Real Madrid aprovechó los espacios y las carencias defensivas del equipo luso. Ahí se puso 0-2, pero redujo diferencias rápidamente el Braga. Y sí, como dices, en los últimos 15 minutos aproximadamente, acecharon la portería de Kepa. Pero bueno, al final se consigue el objetivo, la victoria, 3-3, 9 puntos, se acercan los octavos de final. Y tres nombres propios: Vinicius, elegido MVP con esas dos asistencias y un gol anulado, Rodrigo, que volvió a marcar, y Jude Bellingham, que sigue con esa racha positiva de cara al gol, tres goles en tres partidos también en Champions.
Perfecto, Mel. Por cierto, que está de luto el madridismo, que ha fallecido Fernández Tapia.
Don Fernando Fernández Tapia, sí. Vicepresidente primero del Real Madrid, muy ligado a Florentino Pérez desde que llegó a la presidencia del conjunto blanco en sus dos etapas. Un hombre muy querido, un hombre que ha sacado un comunicado del Real Madrid anunciando su fallecimiento, así que desde aquí damos también el pésame a la familia y a los amigos.
Por supuesto, Mel, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Himne de la Champions a Montjuïc, però amb el clàssic de dissabte de fons que ocupa les notícies destacades a les pàgines digitals de l'Esporto Mundo Deportivo, per exemple. Obro la digital de l'esport i em trobo una fotografia de Xavi i Ancelotti, el tuit del directiu de la gorra, Miquel Camps, sobre Vinicius, i la notícia: com està la infermeria del Barça a 72 hores del clàssic? Habitualment, en dia de partit publiquen les possibles alineacions, els suplents i l'àrbitre. Avui no, avui aquest matí no l'he vist destacat. Per la seva part, Mundo Deportivo destaca: Xavi recuperarà dos o tres lesionats pel clàssic. Afortunadament, a les portades de paper, faltaria més, sí que es focalitzen al partit d'avui. Mundo Deportivo, test de dureza, incidint a les baixes de l'equip de Xavi, inclòs Gavi. A l'esport, la Champions de la Masia, amb la imatge de 12 futbolistes convocats per avui que estan o han estat a la Masia. Per tant, el paper, la tradició, dona rellevància a la Champions. El digital dona importància als clics i posa més èmfasi en temes que envolten el clàssic. La imatge, doncs, difusa, la lona de la Champions i de fons Bellingham. I els últims presidents del Barça sopant a nit. Quantes vegades va aparèixer el nom de Negreira, encara que diguin que es va parlar de les escomeses patides al llarg de la història? Manolo Oliveros, Esports Cope.
Unes quantes, segur. Gràcies, Oli, per la imatge. Anem amb la resta de la jornada Champions. Gil, bona tarda.
Queia, Batlloni, bona tarda.
Que a més del Barça, juga avui l'Atlètic de Madrid també.
Grup E, Celtic de Glasgow, Atlético de Madrid. Un partit amb història, perquè l'Atlético jugarà amb una samarreta que evoca la d'aquell partit de Copa d'Europa del 10 d'abril del 74. La batalla de Glasgow.
Quines patades, eh?
Només direm que amb el reglament actual el partit no hagués acabat. Van acabar expulsats amb el reglament de llavors, Ayala, Paradero, Díaz i Quique Vicente. Total, que el tema no ha sentat gens bé a Glasgow i Coque i Simeone van haver d'apagar el foc en roda de premsa.
Nada más allá del fútbol, ¿no? Al final es memorizar lo que pasó hace 50 años con nuestra gente y nada más, es un partido totalmente diferente.
No me preocupa porque cada uno interpreta las situaciones como quiere interpretarlas y simplemente pensamos en enfrentar un gran rival porque tiene muy buenos jugadores. Me gusta cómo juega el Celtic y a partir de ahí seguro que mañana saldrá un partido duro.
Duro. Ahí lo dejo. L'Atlético té 4 punts, igual que la Lazio, que amb 4 punts visita el Feyenoord, que en té 3. Grup F. Arrenca la jornada amb el Newcastle líder amb 4 punts, que rep el Borussia amb 1, i molta teca el PSG Milan en un grup que se li està fent una tortura a Luis Enrique.
Es un tornado para todos. Para todos los que queremos. El grupo es el que es. Ahora vienen dos partidos contra el Milan,
parece prácticamente una eliminatoria más que dos partidos del grupo, pero creo que hasta la última jornada no se va a decidir quién va a clasificar en este grupo.
Més fàcil ho hauria de tenir Guardiola. El City, líder del grup G, amb 6 punts, aspira al ple al camp del Young Boys, partit en gespa artificial, mentre que el Leipzig, amb 3 punts, rep a casa l'Estrella Roja, que té un puntet. Al calendari del o al grup del Barça el tancarà l'Anvers Porto.
Ahir va guanyar la Reial Societat, va perdre el Sevilla.
El Orfeón Donostiarra, d'Imanol, va tornar a afinar i de quina manera amb la victòria 0-1 al camp del Benfica. La batuta la portava Kubo en atac i el gol el va fer Brais Méndez, que reivindicava els Xuri Urdin al partidazo.
La verdad que creo que estamos muy bien posicionados, obviamente. Pero siendo autocríticos, creo que deberíamos llevar 9 de 9.
Sí, creo que es que el día del Inter lo merecisteis. Sí, sí.
Sí, creo que hemos sido superiores a los tres rivales, pero nos equivocaríamos si pensamos que los siguientes partidos van a ser igual, ¿no?
Perquè en aquest grup D, l'Inter també suma 7 punts després de guanyar el Salzburg. Al grup B, farem meves les paraules de Paco González, el tiempo de juego ahí. Sevilla 1, Arsenal 2, això comença a ser el de cada temporada. El Sevilla cau a Europa League i guanya l'Europa League. Martinelli a la vora del descans va avançar els Gunners i a la represa, golàs de Gabriel Jesús. Gudeli va retallar però no va bé prou. Posa veu a la decepció sevillista el camero Sergio Ramos.
Jodido, ¿no? Bueno, el resultado es este. No hay margen de error. Al final, es cierto que teníamos, pues, este partido aquí en casa, el último que, bueno, por suceso y por circunstancias se dio como se dio en Eindhoven. Y tenemos dos puntos, esa es la realidad y eso es lo que queda, ¿no? Por lo tanto, pensar en los siguientes dos partidos de Champions e intentar sumar esos 6 puntos.
El grup al Bayern fa ple de punts, guanya 1-3 al camp del Galatasaray. Harry Kane, un golet i una assistència, ell va fent la seva.
Va
fent la seva, mentre que el United va salvar els mobles. 1-0 davant del Copenhague amb el controvertit Onana, ahir heroi, aturant un penal al temps d'afegit. Galatasaray i United sembla que jugaran la segona plaça d'aquest grup.
Així ve la jornada de Champions, que podreu seguir al Tiempo de Juego de la Cope.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Avui a Champions juga el Barça i els que sou amants del futbol ja ho sabeu, que només hi ha una cosa millor que disfrutar del nostre equip i és disfrutar sense preocupacions. Per això els dies de partit no pensis en cuinar i demana Tío Bigotes, les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tío Bigotes, demana a través de Globo i disfruta del futbol sense preocupacions.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Vinga, anem al debat amb el Jacinto Vicente, o l'abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, y saludem també al Miguel Rico. Hola, Miguel.
Bona tarda, tingueu.
Bona tarda. No hagués estat gens malament, Miguel, ahir a la nit haver estat darrere una cortina allà escoltant el sopar dels expresidents, eh? No hagués estat gens malament, eh?
Sí, té gràcia. Això de parar l'orella sempre és periodísticament impagable, sí.
Sí.
I, a més, encara que diré més, pagant jo també hauria estat.
I bastant, no? Perquè realment, sí, bastant, sí. Perquè realment allà, imagino que parant l'orella, allà segurament t'haguessis enterat de per què el Barça va pagar durant tant de temps a Negreira, imagino.
Sí, no? Sobretot, qui va començar.
Clar.
I per què va començar. Que aquesta és la qüestió. Perquè ha de ser una raó molt potenta perquè després, amb el pas de l'any, ho hagin seguit tots els presidents amb tan distint pelatge com tenen aquests presidents.
Sí, sí. Porque en el comunicado que hace el Barça esta mañana, hablando de ese encuentro, Jacinto, en ningún momento aparece la palabra Negreira, pero es evidente que si hablaron de alguna cosa fue de eso.
Bueno, yo creo que evidentemente montar una reunión con 5 presidentes o expresidentes se tiene que hacer por un motivo evidentemente importante, no se hace, y más con presidentes o expresidentes que entre ellos digamos, no han tenido una sintonía a nivel ni ideológica de lo que es llevar un club, ni incluso a nivel ideológico personal, ni otros ámbitos. Entonces, el motivo, evidentemente, no podía ser algo superficial. Es evidente que debió salir el tema, debió tratarse, pues, de intentar buscar una unidad, una estrategia conjunta. Y si yo fuera abogado defensor del Barça o de alguno de ellos, evidentemente sí que recomendaría también buscar esa estrategia común, porque yo creo que responde a un momento en que el Barça ha percibido que la cosa en este momento ya no iba tan bien, a nivel mediático, a nivel incluso judicial. No era lo mismo la situación al inicio del procedimiento como lo es ahora, el cambio de juez, los nuevos delitos que han aparecido. Entonces, todo esto hace que no sería muy inteligente que fueran cada uno por su lado.
Ok. I mentre sopaven els presidents, Miguel, el directiu Miquel Camps fent tuits faltant a Vinícius.
Bueno, això de les redes socials ja sabem que tenen un perill mayúscul. Tens a l'abast la possibilitat de fer, de deixar anar la mà, i a la gent se li va la mà. I sí, sí, és la... Dir que no es va equivocar seria enganyar la gent. Es va equivocar perquè ell, mentre sigui directiu del Barça, ha de tenir una altra perspectiva. I l'altra perspectiva és que qui vulgui valorar l'actuació de Vinícius, a mi em sembla que fa el mateix que li criticaven al Neymar, ja la valorarà el director del Barça, no, perquè automàticament se li gira en contra.
Sí, se equivoca Jacinto en eso. Bueno, primero en que le llama payaso, que es faltar, evidentemente, y después en que se le olvida que está representando al Barça, Jacinto.
Correcto. Y que además es que yo esto de que la gente se libere por las redes sociales y en un momento determinado se lava el dedito y se ponen ahí a decir las mayores barbaridades, y yo no sé dónde, es que no, es absurdo, porque hoy en día las redes sociales están controladísimas.
Claro.
Cualquier mensaje tú dejes en una red social, antes tú podías pensar hace muchos años que esto lo veía menos gente y que ahí te podías desahogar y que lo veían los cuatro amigos, y pero es que hoy en día cualquier red social, cualquiera, está controladísima, hay gente para todo y hay gente que te encuentra el mensaje, seas quien seas, y sea
y aunque lo borres a los tres minutos ya hay quien se lo ha captado,
o sea, es que
y tal.
Exacto, es que creo que es muy poco, aparte de que evidentemente el fondo del asunto es una metida de pata enorme y es una falta de respeto, representa al Barça y está faltando el respeto a un jugador que en este ámbito además, donde ya ha habido muchísima polémica y esta persona debe saberlo, no. Claro. Entonces, lo que pasa es que yo creo que...
Y que el sábado juega contra el Barça.
Claro.
Claro. Y que es una manera de calentar el clásico del partido absolutamente innecesaria, y tiene que ser consciente de ello. Entonces, pero es que además me da la sensación de que hay momentos en la cabeza que se les va, con perdón de la expresión, en la cabeza, y que deben de pensar que por mandar un mensaje en Twitter o en una red social, la que sea, no lo va a ver nadie, porque él tampoco se va a fijar la gente en él, y que son cuatro las personas las que le van a ver. Pues no. Entonces yo es que estas cosas... Creo que ya hace mucho tiempo que cualquier mensaje que se publica en la red social es visto por muchísima gente.
Sí, sí.
Y controlado.
Com veieu els dos partits que venen, Miguel? Shakhtar avui i Clàssic dissabte.
Complicats els dos. Primer, aquest del Shakhtar, perquè ells no es juguen res. Amb les circumstàncies que està l'equip i el país, poden jugar amb absoluta tranquil·litat, i és un equip que juga bastant bé el futbol. Una altra cosa és que hagi perdut qualitat, perquè li han marcat un munt de jugadors i els que volen portar encara no els han pogut portar. I el de dissabte, doncs, els dos equips tenen baixes, més el Barça naturalment que el Madrid, però jo veig que el Madrid més fet avui que el Barça. I ja veurem si dissabte el Barça, que té la capacitat de no perdre, és capaç, com altres dies ha fet, de, sense jugar bé, guanyar el partit. Això ho veurem. Però vaja, jo del dissabte ni me'n preocuparia. Ara la qüestió és avui, i avui és vital guanyar, perquè les rotacions que no puguis fer avui les podràs fer més endavant si ets capaç de guanyar el partit d'avui.
Sí, sí. Jacinto, ¿cómo lo ves?
El de hoy, peligroso, porque es un rival absolutamente desconocido. La gente, yo creo que no conoce prácticamente ningún jugador. Lo más conocido puede ser Serna, el entrenador. Lo que pasa es que sí que es cierto que por lo poco que yo le he visto de los partidos disputados hasta ahora, de los dos, es un equipo que defensivamente tiene, coincido ahí con Xavi, dos buenos centrales, pero en las bandas son bastante débiles, los laterales. En defensa lo pasan mal, es cierto. Pero es verdad que es un equipo que, si no estás concentrado, arriba, sin ser conocidos, son muy, muy rápidos. O sea, tiene a Sikov y tiene también al otro extremo que no lo recuerdo, ¿no? Doctor Sikov. Entonces, son extremos muy rápidos. Entonces, el Barça, si está concentrado, debería ganar. No digo que con goleada, porque hoy en día en Europa, ya vimos ayer, cuesta muchísimo. Muchísimo, se gana, pero cuesta muchísimo. Yo vi la primera parte de Galatasaray-Bayern, y aquello fue un baño apoteósico de Galatasaray-Bayern. O sea, le pudo meter 5. Quedaron 1-1 en el descanso, pero es que la gente, de verdad, era para un 4-1. Entonces, hoy en Europa lo pasas mal. Lo que pasa es que yo creo que al final estos equipos, si algo pecan, es un poquito de falta de oficio. Entonces, llegará un momento en que, y más jugando en casa, que el Barça, yo creo que un 2-0, un 3-1 lo puede hacer.
¿Y el sábado?
El sábado, a ver, en teoría el Madrid, volvemos a lo de siempre, el Madrid es un equipo que ha perdido, digamos, capacidad defensiva sin Militao y seguridad sin Courtois atrás. El medio campo es mucho más ofensivo que el Barça, más físico que el Barça, sí. Mucho más físico, es cierto. Y arriba le falta gol al Madrid, eso es verdad, pero no sé cómo va a plantear el partido Xavi. Si hay espacios atrás en Madrid, es muy peligroso la contra, lo sabemos, y si el Barça quiere jugar muy, muy ofensivo, ese partido tiene mucho riesgo. Si el Barça controla, tiene lo que hasta ahora le ha faltado en muchos partidos, equilibrio defensivo-ofensivo, el Barça le puede hacer daño a Madrid.
Okay. Bueno, el sábado lo vemos. Jacinto, Miguel, muchas gracias a los dos, ¿eh?
A vosotros.
Muy bien, gracias.
Caballo, adeu. Seguim.
Aparquem la Lliga per tornar a Europa i viure el millor futbol del món.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Olivero.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Shakhtar.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella,
Marcos López, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Pasamos la vida esperando estar bien. En Creo Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creoblanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creo Blanca, ahora es el momento.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb la qualitat de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
Que com ha de jugar aquest dissabte contra l'Sporting, ha parlat Grajera avui, no?
Sí, que torna a casa per primera vegada. Va sortir una mica així a xar, segons diuen els tuiteros de Gijón, que si doncs havia deixat tirat l'equip en mitja de temporada. Bé, en definitiva, Grajera diu que no, que cada vegada que torna a Gijón amb la família se sent molt estimat i que espera que no passi res estrany dissabte.
La verdad que tengo muchas ganas, la tenía marcada en el calendario.
volver a casa, volver a mi ex equipo donde crecí y donde disfruté mucho del fútbol y donde tengo sobre todo amigos y familiares. El recibimiento, yo siempre que voy a Gijón, es magnífico y le guardo muchísimo cariño tanto a la afición como al equipo como a los compañeros. Un sector de la gente puede pensar de una forma y otro de otra, no me importa porque me encuentro cómodo cuando estoy ahí y no me afecta lo que puedan pensar unos cuantos.
Xaval, que t'interpel·la pel nom, diu bona tarda i...
Educat, no?
I mira els ulls. Sí.
Molt bé.
Bona impressió. En definitiva, que l'Espanyol va perdre l'altre dia contra el Leganés, Grajera va ser titular, i hi ha dubtes al voltant de Luis García i de què pot passar en el futur, de si l'equip juga millor o pitjor. Zero dubtes per Grajera.
Derrotes va haver, no vamos a ganar todos los partidos. Lo que tiene que hacer es hacernos más fuertes, saber salir reforzado de ellas y corregir los errores. Lo importante es que nosotros no dudamos, nosotros vamos a muerte con la idea, sabemos lo que hay y entrenamos para el domingo conseguir los tres puntos. No hay nada más, cero dudas.
Cal recordar que serà titular en el lloc de Polozano i del sancionat Keydi Vare, juntament amb Aguado. Un Keydi Vare que sabrà avui quina sanció li cau després d'haver estat expulsat. Jo penso que un parell de partits. I també, acabo, jornada 17, el diumenge 26 de novembre, a les 9 de la nit, Espanyol al Corcón. Almenys és diumenge. Serà el sisè partit consecutiu a casa de l'Espanyol jugant a les 9 de la nit.
Així està l'Espanyol, el Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Ha de rebre el divendres al Celta i després trigarà molt a tornar a Montilivi, eh?
Sí, ara comentava el Quique, horaris de les properes jornades. Doncs després d'aquest divendres, dia 27, amb aquest Girona-Celta a les 9 de la nit, li toca Copa el dimecres de la setmana vinent, 1 de novembre, a l'EPE, Sant Roque de l'EPE, Girona. Després, dos partits fora. Mireu que el Girona ha tingut dos partits a casa, Almeria i Celta. Després, dos partits fora. Dissabte, 4 de novembre, a Navarra, Osasuna, Girona, 2 de la tarda. Dissabte, 11 de novembre, a Vallecas, també a les 2 de la tarda. I després no tornarà a jugar fins l'horari que va sortir ahir, 27 de novembre, a casa, que és un dilluns. Fixa't que comencen, veurem, els divendres i els dilluns del Girona, aquest Girona Athletic Club, el 27 de novembre.
A veure com torna el Girona després de tot aquest periple. 9 minuts i les 4, fins aquí el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Porque no es lo mismo vivir desprestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Bepear es ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras... Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Navega con Costa Cruceros. Reserva ya tu crucero todo incluido desde solo 699 euros por persona y disfruta durante 8 días del mejor entretenimiento a bordo y vive una gran experiencia. Consulta condiciones y reserva tu crucero Costa en tu agencia Halcón Viajes. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Albert, derrota de la penya a l'Eurocup en un mal partit, eh?
Sí, ha donat vida al Venècia, que no havia guanyat cap partit. Quarta jornada de l'Eurocup, Venècia 79, Joventut de Badalona 64, 31 punts encaixats a l'últim quart. Molts, masses, de Shaun Thomas el salvem a la penya 20 punts. I Brozianski, ara en parlem, lesionat i pot ser greu lesionat al turmell esquerre. Carles Duran és l'entrenador del Joventut de Badalona.
Hem jugat molt malament, bueno, ens està costant moltes coses i hem de seguir. No hi ha una altra, però sí que hi ha coses que són preocupants i que hem d'intentar millorar, perquè no pot ser que arribem a l'últim quart jugant un partit molt irregular amb opcions de poder-los competir i ens fan 32 punts amb una facilitat no molt positiva.
Va perdre contra el Morabanc Andorra, són dues derrotes seguides, aquesta contra Venècia, proper partit a Europa, Joventut Hamburg la setmana vinent. Et deia, problemes de Brozianski, turmell esquerra. No era optimista Carles Duran a la roda de premsa postpartit, diu que és una lesió que pot ser greu, estem pendents de proves. Andrew Andrews ha tornat a tenir molèsties, les va tenir ahir durant el partit. La bona notícia és que va tornar a jugar, li falta ritme encara Andrés Feliz.
Demà tenim clàssic a l'Eurolliga.
Sí, masses, no?, per l'inici de temporada. Vaja, Real Madrid-Barça, el primer a Europa que servirà per deixar un dels dos qui guanyi com el líder en solitari de la màxima competició continental. El Barça, que és a punt de dinar, en 5 minuts es posen a dinar i després anar bé cap a Madrid, on arribaran a les 8 del vespre. El Barça està bé, 7 victòries seguides entre totes les competicions. Parla Darío Brizuela.
No creo que el Madrid sea solo Campacho, así que no hemos preparado nada para él, sino nos hemos enfocado más en nosotros, en lo que tenemos que mejorar nosotros. Creo que estamos en muy buena línea en ese sentido y creo que hemos mejorado mucho desde la última vez que jugamos allí, así que vamos con muchas ganas, buenas sensaciones y a intentar hacer un mejor partido.
És un bon moment del Barça, 7 victòries consecutives. L'última derrota va ser precisament a Madrid contra el Real Madrid a la Lliga Endesa.
Jo també em poso a dinar en 5 minuts.
En 5 minuts? Sí. Mira, igual que el Barça, Ballori, tens moltes similituds amb el Barça, Ballori.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
El Barça de Futbol Sala juga també aquesta tarda. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Té el primer partit de la Main Road de la Champions.
Això
eh?
Mateix, el conjunt blaugrana inicia a Sèrbia en una nova aventura a Europa amb la lliçó ben apresa de la temporada passada després de quedar-se fora de la Final Four. Arriba la Champions, la ronda principal, la penúltima fase de grups per jugar la final a 4 i els de Jesús Velasco s'enfronten a 6:15 de la tarda contra el Sant Andrius, campió de Malta. Rival assequible per pressupost i plantilla, però el porter Diego Plana avisa que està prohibit especular després de la decepció de l'any passat.
Jo penso que sí, que ho tenim al cap i que ho hem de tenir al cap, no? Al final s'ha d'aprendre dels errors. Crec que aquest any hem d'encarar aquesta competició sabent on van fer malament les coses la temporada passada, perquè no tornar a caure en els mateixos errors i sobretot intentar a guanyar cada partit amb la màxima solvència, sent eficaços i amb tota la distància que es pugui en el marcador, perquè al final sabem que després té la importància que pot tenir i intentarem que així sigui.
Baixes importants, Sergio Lozano, Ferrau, Mateus i el porter Miquel Freixas. Demà segon partit contra l'Anderlecht, el botxí de la temporada passada i el rival més fort del grup. Dissabte, l'últim partit contra l'anfitrió, l'Osnica Grat, i els tres primers classificats accediran a la ronda élite.
Ho anirem seguint. Gràcies, Edu.
Una abraçada.
I tancarem amb ciclisme, Quique, que s'ha presentat al Tour 2024.
Sí, que començarà el 29 de juny a Itàlia, per primera vegada a Itàlia. A Florència passarà per casa de Pantani, de Gino Bartali. A la quarta jornada ja tindrem el Galibier. Atenció, perquè hi ha 7 etapes muntanyoses, 4 finals en alt, 59 quilòmetres de crono individual. Això vol dir que elimina qualsevol opció que un espanyol pugui fer quelcom de destacat. I atenció, perquè acabarà el Tour a Niça, amb 33 quilòmetres de crono. Des d'aquella crono de Lemon contra Fignon no s'acaba amb contrarrellotge, i és que acabarà a mitjans de juliol molt lluny de París, perquè el Tour, per motius de seguretat, ha d'acabar a Niça, perquè una setmana després començaran els Jocs Olímpics a París.
Gràcies, Quique.
Adeu.
Hail Superstar!
Seguro que Bellingham está bien, ¿no?
Això diu Melchor.
Segur que no té res.
Això diu Melchor.
No, no, sí, ja sé el que ha dit Melchor, però demà passa proves. Segur que el nano, perquè jo vaig veure el mateix que tu.
Que es tocava una mica,
i que... Ai, jo crec que no és gens descabellat parlar d'alerta Bellingham. Però bueno, en tot cas, que la jornada de Champions ens deixa moltes coses, sobretot aquesta particular forma també que té d'expressar-se el jugador de la Real, Take Kubo.
Muy bien, 7 puntacos, ¿no?, aquí.
7 puntacos, ¿no?, aquí, i ja està, tu, i s'ha acabat la història. Última hora, Ballori, ja cosetes, eh? Dos partits de sanció a Keidi Vare.
Es confirma, eh?
Sí, pel jugador de l'Espanyol per l'expulsió contra el Leganés. Barça 2, Shakhtar 0 a la Youth League. S'acaba el partit fa, no res, cosa de 2 minuts. Bé. El Barça continua líder del seu grup, 9 punts de 9 possibles, i s'ha aprovat una nova llei antidopatge a Espanya. A partir d'ara, el passaport biològic passa a ser mètode de prova vàlid. Vaja, traduït, que ja ens homologuem a la resta de països d'Europa que ja contemplaven el passaport biològic en temes d'antidopatge.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes, signeu perdre avui i guanyar-li al Madrid en clau Barça. Heu votat que no, el 65%. En clau espanyol, el rendiment de Grajera, creieu que ha estat bé, el 62%. I en clau Girona, li pot passar factura al cas David López, creieu que sí, el 59% dels que heu votat. Avui hi ha més tiempo de juego, que hi ha més Champions. Juguen el Barça i l'Atlètic de Madrid.